Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El món va gastar l'any passat 2,8 bilions de dòlars en armes, quasi un 3% més, segons l'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, el CIPRI. La disminució en despesa militar dels Estats Units l'any passat, un 7,5% menys, es va compensar amb el fort augment d'un 14% de la inversió en defensa d'Europa, fins als 864.000 milions de dòlars. El ritme d'augment de la despesa militar dels membres europeus de l'OTAN va ser més alt des del 1953, segons les dades del CIPRI. Espanya va incrementar un 50% la despesa militar el 2025 i per primer cop, des del 1994, va superar el 2% del PIB. Aquest informe es publica en plena tensió entre els Estats Units i Espanya per la negativa del govern Sánchez que els avions que participen a la guerra contra l'Iran utilitzin les bases militars nord-americanes en territori espanyol. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
L'atacant del sopar de periodistes de Washington amb Donald Trump com a convidat tenia com a objectiu els membres de l'administració Trump, excepte el director de l'FBI. El president l'ha acusat d'actuar per odi als cristians. El detingut s'allotjava al mateix hotel i això ha fet saltar les alarmes sobre possibles errors de seguretat.
L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys, compareixerà aquest dilluns personalment a l'Audiència Nacional perquè dos metges forenses l'examinin i determinin si està en condicions o no de seguir el judici en contra d'ell i dels seus fills.
Incertesa i confusió entre els que fan cua davant les oficines municipals d'atenció al ciutadà a Barcelona per aconseguir els documents per la regularització extraordinària de migrants. Tot i que la Guàrdia Urbana els ha advertit que no es donarà hora fins dijous, hi ha persones fent cua per obtenir aquest dilluns la cita prèvia.
Dijous és el Dia Internacional del Jazz, però Barcelona ja l'ha celebrat aquest diumenge. El Passeig de Gràcia ha viscut 10 hores de concerts que ha clausurat la Vella d'Ixalan. Les famílies d'acollida demanen tenir reconeixement legal en la vida de l'infant o adolescent després de l'acolliment.
L'Associació de Famílies d'Acollida de Barcelona denuncia les dificultats en el postacolliment i demanen més suport. Això passa o bé quan els acollits tornen amb la família biològica, o bé quan ingressen en un centre o quan arriben a la majoria d'edat. En aquest últim cas, la família d'acollida és la que sovint s'acaba fent càrrec de l'adolescent.
D'alguna manera no s'ha pogut gestionar les seves pagues i els seus recursos, doncs tornen amb les famílies i les famílies ja també igual, tampoc no són res i tampoc reben cap tipus de suport.
Altres propostes són la creació d'un carnet que els aporti avantatges i que les institucions siguin més àgils en els tràmits i rigoroses en la protecció de dades.
Esports, l'Espanyol tanca aquest dilluns la jornada de Lliga en un partit important a casa contra el Llevant. Ara mateix els pericurs són a 4 punts del descens, igual que el Girona. Disputats a primera aquest diumenge, Villarreal 2, Celta 1, Osasuna 2, Sevilla 1, Oviedo 1, Elx 2 i Rayo Vallecano 3, Real Societat 3.
Sebastián Sauer ha estat el primer home a baixar de les dues hores en una marató a Londres. Sauer ha fet un temps d'una hora, 59 minuts i 30 segons. Yomif Kejelcha, segon, també ha baixat de les dues hores.
Àlex Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Espanya de MotoGP, seguit de Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez, que sortia primer, ha caigut a la segona volta.
Tadej Pogacar ha guanyat la Lieja-Bastogne-Lieja, quart monument ciclista de la temporada en categoria femenina, victòria de la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi ha estat cinquena.
I en bàsquet, a la Lliga ACB, derrota del Manresa al Nou Congost contra el Burgos per 94 a 101. El Barça ha guanyat per 92 a 95 al Baskonia i el Joventut ha perdut a la pista del Breogán per 93 a 86.
Fins aquí les notícies.
nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 i també, com sabeu, a vegades ens deixeu aquests missatges al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. Avui hi ha una reflexió de l'Àngels des de Lleida sobre les pensions.
I ara estàvem parlant del cobrar les pensions, quan te jubiles i tot això. Jo vaig pagar bastant temps autònoms, perquè treballava a casa. Però, clar, ara cobro una pensió que no està malament, que no em falta res. Però vaig pagar bastant, eh? Clar, n'hi ha que no paguen i volen cobrar molt. I això és impossible, perquè, si no, s'acabarien abans els diners. Pues ha de pagar. Jo molt temps vaig pagar autònoms i no és que em sobressin, no. Però, bueno, vaig fer els sacrificis i vaig treballar. I, bueno, pues ara tinc una pensioneta que em va molt bé, que ja està en sobre. Però, bueno, s'ha de pagar primer. Si no, bueno, si no ets en una empresa que t'han cotitzat molt o així, és una mica difícil.
Completament d'acord, Àngels. S'ha de pagar primer per després poder tenir aquesta pensió. Va, que tenim una altra Montse que ens ha deixat un missatge, justament una Montse que avui és el Sant de les Montses, per tant, felicitats també a la Montse de Barcelona.
Hola, mira, era per fer una pregunta sobre la Verge de Montserrat. Abans de la pandèmia, les que es deien Montserrats podien pujar el dia de la Verge a Montserrat, amb el cremallera de franc. Això ho van treure quan la pandèmia. I van dir que ho tornarien a posar, però uns diuen que sí, els altres que no. Algú em podria dir si això està vigent o no?
A veure, tots aquests oients que feu aquestes trobades i que aneu a Montserrat, a veure si algú sap si el dia de la Mare de Déu de Montserrat, per tant, aquest dilluns, les Montserrats poden pujar de gratis, per entendre'ns, fins a dalt. I poden agafar el cremallera, com ara demanava la Montse. Va, que ens truca el 93207474, en Josep Lluís, des d'Horta, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. M'havia quedat dormit una estona i...
T'havies quedat dormit una estona. I que bé que t'has adormit, home.
Mentre trucava m'havia quedat dormit. I quan ja he vist que la veu de sentir la veu de l'Aina i com una centella.
Has dit, ja està, ja estic somiant. I no, estaves trucant.
Bueno, i com la realitat és que les preguntes les tinc escrites, no tindré que fer l'esforç de pensar.
Ah, doncs va, que ja tens la feina feta, tu, que la fas sempre.
Sí, mira, i vull parar aquí, mira.
Vinga.
Dos són els significats i l'altre és el de colors. El de colors. Quin és el color més utilitzat en la vestimenta d'homes i dones i el que menys?
El que més i el que menys, eh? Molt
bé. Sí, home, doncs, el més utilitzat.
I el que menys.
El que més atractiu de cara a que la gent li agradi.
Molt bé.
I el significat, què vol dir allò que algú és de bona pasta? I l'altre, què vol dir que algú és un barbamec?
Barbamec.
Preguntes que li passen pel cap a aquest senyor que es diu
Josep Lluís. Molt bé, doncs va.
Ja és un senyor de 69 anys. Bona nit.
Bona nit, que vagi bé.
Doncs.
Adéu-siau. En Frederic, des de les Corts, a Barcelona, bona nit.
Hola, bona matinada.
Què tal?
Mira, avui penso que es fa, en aquests moments, diguem-ho així, que estem ara, la vetlla, la celebració de la vetlla de Santa Maria de Montserrat. que vol dir, doncs, és com una celebració a la nit, amb vespres, com si diguéssim, just abans de que sigui el dia de la Mare de Déu de Montserrat,
sí,
que és la patrona de Catalunya, no?
Sí.
Que és demà, però bueno, ja és avui.
Ja és avui, sí, sí.
Avui estem a 27, no?
Correcte.
27. Uh-huh. Bé, i llavors jo tinc una altra celebració, que em sembla que és molt, molt, molt especial, diguem-ho així, perquè demà serà 28, oi?
El dimarts és 28, sí, senyor.
Demà serà 28. Doncs jo em faig 82.
Toma!
Al revés.
Ah.
Això no es produeix mai.
82.
Això no s'ha produït mai, 82, jo.
El dimarts 28 en fa 82, molt bé.
Exacte, que és 28, 82 al revés.
Al revés.
Bé, llavors, bona matinada a tothom i que ho passeu molt bé.
No, Frederica, i com ho celebraràs, això? A veure, un moment, no pengis, explica'm a mi.
Home, doncs mira, de moment ho celebro trucant.
Això molt bé, perquè et felicitem.
I amb un gat que tinc aquí, que té 15 anys, que es diu Fartó, saps?
Es diu Fartó?
Sí, perquè li van posar les meves netes, li van posar quan el van portar d'un poble de Castelló, que tenia un mes i mig, imagina't, i ara té 15 anys.
Ostres, aquí, però 15 anys és molt per un gat, no?
Sí, al costat meu està, i mira, i escolta,
fa companyia. T'ho diràs.
Això mateix,
Molt bé. Doncs, Frederic, que et passis un aniversari ben bonic.
Molt bé, moltes gràcies i que vagi bé tothom.
Igualment,
adéu-siau,
bona nit.
Adéu.
En Josep, des del Parc Güell a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. A veure, una pregunta i una resposta. La resposta és sobre aquesta senyora que deia que tenia un llimoner,
sí,
que li sortien les branques amb punxes.
Sí.
Això és degut a que la base, les arrels, és sempre d'un arbre bord, que si diem. Llavors s'empalten i surt l'arbre amb el fruit que vols. O si és un llimoner d'aquestes valencianes, doncs surt a partir de l'empalte el nou arbre.
Mm.
Ara, quan surten aquestes branques de sota, que se'n diuen xupons, això s'ha d'arrencar tal com deia aquella senyora.
Sí.
Perquè aquests brots surten de l'arbre real.
Ja.
De l'arbre autèntic, que és el bord.
Mm.
I llavors, aquestes xupons resulta que tenen més força que no la part empaltada. I arriba un moment que mata la part empaltada i quedarà al bord, m'entens?
Sí.
Llavors, sempre que surten aquestes coses, s'han de tallar de bon començament.
De principi, ja. Per tant, demà al matí que ja ho faci, això. Molt
sí,
bé.
Això passa com els ceps, la base són ceps americans. Per què? Perquè els ceps americans no agafen la filoxera. I llavors s'empalten amb els raïms d'aquí, el xarel·lo, tot això d'aquí. Ara, tot el que surt sota de l'empalte s'han d'arrencar perquè, si no, mata la part de l'altra. Aquesta és la resposta.
La resposta.
I la pregunta que jo faig és a veure quan va sortir la moda, perquè abans, quan érem joves, ens rentàvem les mans, o la cara i això, amb pastilles de sabó.
Sí.
I tot de cop s'ha variat i ara es gasta el gel, o sigui, el sabó líquid.
Sí.
Llavors, jo, per mi, això aquí és un retras, perquè sempre es gasta més sabó del que necessita per rentar les mans.
Les mans, sí.
I llavors, això que provoca? Doncs que contamina més les aigües. I, en canvi, quan és pastilla de sabó, sempre es fa el necessari per rentar les mans.
Sí, sí.
I la mateixa vegada ja vas fregant les mans. Mentre estàs diluint el sabó, ja vas fregant les mans.
Uh-huh.
O sigui, jo trenco un allò que diu un d'això a favor del
sabó, de la pastilla de sabó de tota la vida.
Defensa sempre la pastilla de sabó, tornar a allò d'abans.
Molt bé. Perfecte. A veure si algú ens sap explicar quan surt la moda del sabó líquid.
Tinc moltes preguntes fetes que veig que no van
fent a poc a poc, anem fent, a veure... Clar, a vegades no... És difícil, a vegades, que ho contestin tot, però vaja, anem fent, Josep. Ho intentem, d'acord?
Vinga, senyora.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé a vosaltres i a tots els ignorants.
Perfecte, igualment. Adéu, Josep.
Adéu.
L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
Bona nit, Marta. Escolta, també volia comentar sobre aquest senyor que ha preguntat això de la targeta dels primers vàlids.
Sí.
I Barcelona, si és veritat, té raó, que n'hi ha molts que estiguen en la matrícula i no hi pots parar. Però es pot parar una hora al carga i descarga.
Una hora?
i la zona blava i la zona verda pot aparcar sense pagar res.
Ah, d'acord. Zona verda també, eh?
També.
Molt bé, veus?
Pot aparcar sense pagar res.
Perfecte. Doncs ja està. Jo crec que amb això li hem solucionat la vida amb aquests, exacte, quan vinguin aquí a Barcelona, sí, sí, perquè... i no hagin de patir.
Exacte, sí, perquè la veritat és que d'aquestes que hi ha la targeta, que hi ha el d'allò, totes són moltes, moltes, vas passant, i totes tenen matrícules, clar, no t'hi pots passar d'aquestes.
Clar,
totes,
sí, sí,
perquè
sí.
Perquè el moment del que l'amo del parquement...
Sí, de l'aparcament, clar, clar, clar. Sí, 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 perfectament. Sí,
per fer això.
Molt bé, doncs segur que ho agraeix moltíssim, Anna. Moltes gràcies.
Jo els tinc i m'he fet i no m'ha passat res.
Perfecte. Entesos, moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit.
Marta, bona nit.
Bona nit. En Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, ara que estàveu parlant, que s'ha parlat molt de Jordi Pujol,
sí,
a la millor,
sí.
Hi ha una cosa que la gent no sap, o que no saben tots, que el senyor Jordi Pujol, el molt honorable, com li volguéssim dir, o com li volguéssim dir, vaja, parlava alemà. A la millor molta gent no ho sap.
Parlava alemany, sí. Sí que parlava, sí, alemany, i tant, i tant. Jo me'n recordo.
Segur, ja ho sé, segur, seguríssim.
Ho
sap,
o sigui, seguríssim,
seguríssim,
eh?
Seguríssim, seguríssim, seguríssim. No vull dir perquè ho sé, però... Bueno, és igual. Jo li vaig gravar una vegada un saludo a nosaltres. Jo he treballat a la ràdio tota la meva vida.
Sí.
Tota la meva vida, i tinc 81 anys. I el senyor va fer un programa en alemà, i jo li vaig dir si, per favor, si volia fer un saludo als oients alemans que teníem, i el va fer, i jo li vaig gravar.
Ah.
I llavors, quan va anar al programa, ho vam soltar. En alemà el saludo, per això sí. I després una altra cosa, que també, quan, jo no recordo, quan antes hi havia onda mitja, onda curta,
sí,
i onda...
FM.
I onda curta.
Sí.
I hi havia una emissora que es deia Ràdio Espanya Independiente, Estació Pirenaica,
sí,
que tots escoltaven en època de Franco, claro.
Sí, senyor, sí.
I tota la gent escoltava, i que no anés molt fort perquè no ho entenguessin.
I
a més, si algú sap quan va deixar d'emitir aquesta emissora. I l'altra pregunta és, quan abans hi havia, ja t'he dit, onda curta, onda llarga i tal, i quan les emissores van començar a emitir en una freqüència que ningú sabia res, ni tenia ràdios, llavors, res, que es diu freqüència modulada, i tot Déu va passar a la freqüència modulada.
Sí, senyor. A quin any vol saber això, eh?
Sí, o sigui, quin any va ser, que tot va passar. Si algú ho sap,
bueno,
doncs de moment és tot.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Bona nit i bona nit.
Bona nit. En Guillem, des del Fort Pienca, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, com estàs?
Avançat, ha trucat Josep Lluís d'Horta,
uh-huh,
i ha preguntat pel significat de dues paraules, però no me'n recordo la segona. Una d'elles era...
El barbamec,
sí,
ha demanat, i l'altre què vol dir quan dius que algú és de bona pasta?
Ah, sí, sí. Pues, començo per lo de la bona pasta,
uh-huh,
i jo suposo que ella ho haurà deduït. Jo, això crec que ve des que pastaven, és a dir, dels forners.
Del forners.
Abans de fer el pa, pasten, i segons com... És a dir, si fas la pasta bona, el pa surt bo. I si la pasta s'espatlla per excés de fred, o per li fiques massa aigua, o poc de llevat, el pa no surt bo, fins i tot surt dur. I m'imagino que ve d'ahí, que de l'origen del pa és la pasta, i uh-huh, igual d'una persona, una persona és com és, pues perquè algú l'ha originat, no? M'imagino que és una mica que es referència a la manera de ser d'una persona, o a la base emocional que li han donat de petit, de l'educació.
Molt bé. Uh-huh.
I després lo de xerrameca, què era?
Barbamec.
Sí, barbamec és perquè la paraula mec vol dir que una persona que no té pèls. Llavors, barbamec és que no té pèls en la barba, i això antigament era sinònim d'adolescent, de persona que tenia poca experiència en la vida, i que i que no tenia prou disseny.
Sí, senyor.
Sí, per això també t'he anomenat de xerrameca, perquè s'assembla una mica. El que és
el
de xerrameca,
no?
És que clar, parla sense sentit de les coses.
Molt bé. Genial, com sempre, Guillem. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bona nit.
Igualment.
Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change?
Would you change? Per sobre de Barcelona s'estén com un gran pulmó verd de la ciutat, ja ho sabeu, la Serra de Collserola, que serveix de frontera entre la capital catalana i el Vallès. Des del 2010 està catalogada com a parc natural amb una superfície de gairebé 11.000 hectàrees. Històricament, des del segle XVI havia estat una zona plena de masies i amb una intensa activitat agrícola. Amb la plaga de la fil·loxera i l'avenç de la indústria a finals del segle XIX, els conreus es van anar abandonant. De mica en mica i amb el pas del temps, Collserola s'ha convertit majoritàriament en un espai d'esbarjo pels barcelonins. El 2010, l'Ajuntament de Barcelona va decidir recuperar la producció agrícola en aquest indret i, juntament amb la cooperativa social L'Olivera, van plantar vinyes a l'antiga masia de Can Calopa i van començar a fer vi. L'any passat en van produir unes 8.000 ampolles. Doncs bé, ara s'ha fet un pas més en la recuperació de conreus. La cooperativa L'Olivera i la Fundació Catalunya La Pedrera han començat a elaborar oli. I fa unes setmanes ha sortit al mercat la primera edició del nou oli de Barcelona. Aquesta nit hem convidat a Pau Moragues, enòleg, responsable de producció i vicepresident de L'Olivera, perquè ens expliqui aquesta aventura de fer oli a Collserola. Bona nit.
Bona nit.
Oli de Barcelona, qui ho havia de dir, no? Potser vosaltres ho teníeu molt clar, però per la gent de la ciutat i de fora de la ciutat, igual ara mateix estan sorpresos.
Qui ho havia de dir? Però és una realitat, històrica, ja havia passat, no estem innovant, estem fent una innovació, podríem dir, però que veu a les fonts del passat, i estem volem posar en valor quelcom que ja havia estat natural a la Serra de Collserola, que és el cultiu d'arbres de secà per produir aliments. Ametlles, garrofers i oliveres, no?, poblaven les muntanyes de Collserola i feien que els agricultors que els cultivaven tinguessin també els cultius que feien. I l'oli estava entre ells, com heu dit, també la vinya i d'altres.
Explica'ns com ha estat possible fer oli a Collserola a les portes de Barcelona. Com sorgeix aquesta idea? Perquè és un projecte que va més enllà, que encapçala la Fundació Catalunya La Pedrera, a la qual us hi heu afegit diferents entitats, no?, com l'Olivera.
Exacte. Bé, això neix d'una amistat que fa molts anys que tenim amb l'Olivera i la Fundació Catalunya La Pedrera. Ells ja ens van ajudar fa més de 20 anys a construir la nostra almàssera, el molí d'oli a Vallbona, on neix el projecte l'Olivera. Des de fa molts anys que col·laborem de diferents maneres. Com heu explicat, nosaltres des de l'any 2010 estem gestionant la masia Can Calopa, intentant posar en valor l'agricultura, el valor de l'agricultura i l'alimentació al costat de les ciutats. Creiem que viure l'alimentació periurbana, d'alguna manera, és un element de qualitat de vida dels ciutadans d'aquestes grans urbs, no?, del present. I seguint aquest fil, La Pedrera, que la Fundació, de recordar que és el primer propietari forestal en superfície de Catalunya, i en els nostres trajectes quotidians que fem per anar a cultivar diferents vinyes, vivim que Collserola és un bosc continu, vam dir, escolta'm, aquí el risc d'incendi és molt alt, segurament una manera de fer un bosc més resilient, més resistent contra el foc, és recuperar el mosaic agroforestal. per què no fem alguna cosa? I és aquí quan els diem, i com ens recorda el Marc Castellnou, el cap dels GRAF, dels bombers de Catalunya, la millor manera de lluitar contra el foc és recuperar o mantenir aquesta agricultura de muntanya i de secà. És aquí on vam dir, per què no recuperem parcel·les d'oliveres abandonades? Ja ho estàvem fent en unes petites parcel·les, per què no ampliem el projecte, fem un projecte pilot i veure què significa la recuperació d'aquestes feixes abandonades, posar-les en valor i no només recuperar el mosaic, sinó intentar tancar el cicle amb la projecció d'un possible molí o una possible instal·lació d'elaboració d'oli per acabar fent que aquest projecte pilot es convertís en realment un quelcom més, no, de dir una instal·lació on s'elabora l'oli d'aquestes muntanyes de Barcelona. Ja hi ha productors actualment, sí, i no som els únics, i la idea és que això fos d'alguna manera el catalitzador d'aquestes altres experiències que existeixen.
Escolta'm, Pau, quantes oliveres teniu i si són, hi eren, algun hi era, o les heu plantades de nou?
Hi ha diferents situacions a les parcel·les. Nosaltres estem cultivant actualment al voltant de les 3 hectàrees i mitja, que ja veieu que és una superfície petita, en oliveres que existien antigament, però en oliveres també plantades recentment, que les hem mantingut perquè els propietaris d'alguna manera no se'n cuidaven prou. I aquest projecte que fem amb la Fundació La Pedrera el que busca és recuperar camps abandonats que s'havien d'alguna manera naturalitzat, que és, on ja l'olivera no era un cultiu. Penseu també que a l'any 56 va haver-hi gelades importants i hi ha moltes oliveres que es van abandonar per aquest motiu. Hi ha també camps i feixes abandonades degut a aquesta gelada i que són, el que existeix són rebrots d'aquestes oliveres que van morir. I la idea és recuperar aquests diferents camps, crear una metodologia que l'olivera ja ho estem fent, passem de 3 hectàrees i mitja fins a una possibilitat d'unes 10 hectàrees en un parell d'anys, però que també hi hagi altres agricultors que puguin fer el mateix, i el projecte en concret contempla que en un període de 8-10 anys es puguin recuperar fins a 150 hectàrees. És un projecte, en certa manera, ambiciós, però creant aquest mosaic amb una sèrie de mapes que s'han configurat també amb els diferents centres d'investigació i els mateixos bombers.
I això quants abraçaria, més o menys? D'ara, ja sé que si arribeu a les 150 hectàrees es multiplica, però quantes n'hi ha en aquests moments, que es pugui dir?
Bueno, a Collserola hi ha al voltant de les 15 hectàrees, més enllà de les que cultivem nosaltres. Hi ha el Papiol, hi ha Molins de Rei, i la idea és anar estenent aquest cultiu que ja existeix. Oliveres som un dels actors en aquest cultiu. El problema també és que aquestes olives actualment s'han de portar a moldre fora d'aquest entorn, a 30, 40, 50 quilòmetres. Quan poses una instal·lació al lloc mateix, fas que passin més coses i segurament un molí d'oli faria que aquest procés de recuperació s'activés més.
Clar.
Perquè... Exacte, perquè el que fa això és que això anima a que moltes persones puguin fer l'oli de les seves olives, podríem dir, no?
Clar,
de la mateixa
clar.
Manera que molta gent té un petit hort perquè vol, doncs, no? Diguem-ne, aliments que venen del seu hort, així
clar,
podríem fer...
També vol el seu oli,
que,
no? Clar.
Que pogués fer el seu oli i amb aquest element com d'identitat, no? Perquè al final l'alimentació és un element cultural i identitari molt, molt potent.
Escolta'm, Pau, explica'ns com és, no sé si l'heu tastat ja, com és aquest oli que heu fet, quin gust té, si és verge extra, si és de primera qualitat, si és equiparable a altres olis. Per en aquest país tenim olis molt bons.
Sí, l'hem tastat. Sí, home, sí. L'hem tastat. Nosaltres, quan elaborem, pensa que un molí d'oli és com una cuina. T'arriben uns ingredients que són les olives, l'elabores i de seguida tens el resultat, que és aquest suc de fruita. Ens agrada dir que l'oli d'oliva no és un greix, és un suc de fruita amb molts components. Té àcids grassos, però també té antioxidants, té aromes. Nosaltres diem que és un superaliment. És dels pocs aliments que la Unió Europea permet que l'etiquetatge es posi que el seu consum és beneficiós per la salut, i de fet està comprovat que és preventiu d'alguns tipus de càncers. No només és molt bo el tipus de greixos perquè són insaturats, l'àcid que és insaturat, sinó perquè aquestes molècules antioxidants que té, doncs és, no només són bones pel gust, perquè li dona aquest amarg i aquest picant, sinó que també són bones per prevenir diferents malalties, no? Llavors, és un oli molt bo, però nosaltres sempre diem molt bo en molts sentits, gustativament. En aquest cas, aquest oli, a més, ha quedat entre els 5 millors olis de Catalunya de petits productors, els segons premis nacionals que organitza el Departament d'Agricultura, o sigui, encara més en un tasta cegues, vull dir, encara és més bo, però després és bo també perquè amb el seu consum, si la gent l'escull, si la gent el compra, al final està contribuint doncs, a la lluita contra els incendis, a la inclusió social, està contribuint a canviar el paisatge, no? que és molt interessant. Al final, els ciutadans, amb les seves eleccions de compra, poden fer que el paisatge canviï, que això és molt interessant. És un procés molt... però ho podrem potser explicar als nostres fills i nets, no? De dir, fa uns anys Collserola era un bosc continu i ara ja veiem un bosc que és un mosaic, no? I que serà molt més resilient.
Clar,
això
deies.
Que sembla...
No, deies...
Perdona, eh?
No,
només per digues, tancar digues. Això. Sí, sí. No, que això que sembla com una il·lusió, o dius, vosaltres a vegades sempre sou una mica romàntics, ens diuen, quan viatges arreu, quan vas més enllà dels Pirineus, doncs tu arribes a una ciutat, a moltes ciutats, per exemple a Pisa, quan arribes a Florència, els turons d'aquestes ciutats estan escampades d'aquestes microparcel·les d'oliveres, no? I que fan que sigui molt més, un bosc molt més resilient. Això ja passa al món, i el repte és que també passi a Barcelona, no? Capital de la Mediterrània i d'aquesta alimentació mediterrània, on l'oli té un paper central, doncs què millor que fer l'oli de Barcelona?
Clar. Tu deies, si la gent el tria, si la gent el compra, ja ens has explicat que ha quedat entre els 5 millors de Catalunya, de petits productors. Per tant, la pregunta és òbvia, on podem trobar aquest oli de Collserola?
He de dir que hem fet molt poques ampolles. Segurament deuen quedar molt poques i això està creant una demanda potencial alta, però la venem a la nostra pàgina web. Es ven també a la Masia Can Calopa, que tenim una petita botiga, també a la botiga que tenim a Vallbona, i alguna botiga històrica de Barcelona, el Colmado Quílez o la Vila Viniteca, no? Sí. El Colmado que tenia al costat de la botiga de vins, que sempre han optat pels nostres productes i són els que els hi vam també oferir la possibilitat de comercialitzar-lo. No? Malauradament, he de dir que s'acabarà molt ràpid, però esperem que amb la nova collita fem més ampolles i estigui a l'abast de la ciutadania.
Clar, i a més, si això continua així, i el temps ho permet, perquè jo pregunto, amb el tema de les condicions climàtiques a Collserola, no sé com ho heu fet a l'hora de regar i què ens pot deparar els pròxims anys depenent de quin clima faci.
Bueno, el que és molt interessant és que l'olivera és un cultiu de secà. És heliòfil, que és a dir, està adaptat a l'alta insolació. És un cultiu mediterrani. Deia un acadèmic francès que la Mediterrània s'acaba allà on s'acaben les oliveres. Jo diria que és un cultiu genuí per estar als secans de la Mediterrània, i Collserola n'és un, no? la muntanya de Collserola. I són cultius que no els reguem. En qualsevol cas, a vegades quan els plantem sí que reguem manualment, però és un cultiu adaptat al secà i està adaptat també a l'agricultura periurbana per dos motius, sobretot, perquè la fauna no afecta com a d'altres cultius, no? La fruita dolça, per exemple, o l'horta, on la fauna... A vegades tenim un problema en agricultura periurbana, no? Com el Parc Agrari del Baix Llobregat o altres llocs, i també el vandalisme. Normalment els, no? Els caminants o la gent de la ciutat no es veu olives directament, perquè ja. Si mai ho heu fet ho entendreu perfectament. No?
Ja.
I llavors és un cultiu molt adaptat a aquest entorn periurbà.
Clar, estic pensant, i els senglars? És que ara a Collserola m'ha vingut la imatge dels senglars, de tot tancat pels senglars. Les ataquen, les oliveres? Afecta d'alguna manera?
No, és la part bona. Bueno, si fossin les oliveres joves s'han de protegir, lògicament, perquè a vegades es reguen i el senglar podia fer mal físic, però el senglar no es menja el fruit de l'olivera i és un arbre molt resistent en aquest sentit.
Per tant, tenim llarga vida per aquestes oliveres de Collserola i probablement per més litres que aquest any es deuen acabar, però que si tot va bé, doncs per pròximes collites en tindrem molt més i el podem trobar, que malgrat hi hagi gent, insisteixo, que es deu sorprendre, doncs que ja no sigui una sorpresa, com a mínim pels oients de la nit dels ignorants, que hi ha un oli de Collserola. Pau Moragues, enòleg, responsable de producció i vicepresident de l'olivera, moltíssimes gràcies per fer-nos una mica més savis avui en aquest oli de Barcelona i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i llarga vida a l'oli d'oliva Verge Extra de Barcelona.
Sí, senyor. Bona nit, adéu-siau.
Molt bé, bona nit.
Un cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera com un gegant guerrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no va a la fontanella ses ombres a besar, més té un gi d'aroma sa testa consagrada i li dona per terra l'esquerpa serralada per font la immensa mar. Quan lluny damunt les ones reneix la llum divina, no canta per ses branques l'ocell que en captivam, el crit sublim escolta de l'àguila marina o del voltó qui puja sent l'ala gegantina remoure som fuert. En llim d'aquesta terra sa vida no sustenta, revincla per les roques sa poderosa arrel, té pluges i rosades i vent i llum ardenta, i com un vell profeta revida i s'alimenta.
Dos quarts i mig de dues de la matinada, la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Tenim la Francesca de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
Bona nit, Marta i companyia. Mira, primer de tot volia fer dos salutacions. Una al doctor Eduard, que veig que s'ha posat molt fort i molt bé.
Molt,
i un altre, sí, en el senyor de Parguell, el xef, que no li pregunteu pel marcapassos que li van pujar, i després la seva senyora sortia al telèfon i ara no.
De qui parles, aquest segon?
Aquell senyor que és xef.
Ah, el Joan de Vallcar, que vols dir?
Sí.
El Joan, és que has dit, em sembla que has dit un altre nom, per això.
És que el nom no me'n recordava.
Joan, el Joan de Vallcarca. Sí, Joan, que ens truca bueno, molt sovint.
Pues,
sí.
Aquest senyor parlava ell, però la senyora també s'hi posava.
A vegades se sentia per darrere, sí, és veritat.
Sí.
Però ja truquen, tots dos truquen. Sí.
I el sento ja. Cada nit estic aquí enganxada amb vosaltres. Sou la meva droga.
Molt bé, Francesca, digues.
Jo us volia explicar un cuento petit de quan els meus fills eren petits. Bé?
Sí.
Mira, jo vaig començar tenint un pastor alemany que em van regalar petitet, recent nascut. Jo vaig criar amb biberon i quan va tenir 3 mesos que van posar la seva caseta fora al jardí.
Sí.
I llavors a mi se'm va ocórrer comprar 6 pollets perquè els meus fills, que en tinc 3, juguessin amb els pollets.
Ai,
bueno,
ai.
Pues, sí, tots jugaven. I llavors el gos, mira si era educat i bo, que si un pollet el veia que sortia del grup, l'agafava amb la boca i el posava al grup.
Ah, sí?
Sí. I llavors aquests pollets van anar creixent, van ser gallinetes, petites, I feien ous. I hi havia una que cantava un vals. I venien els nens, els amiguets i els de casa, que cantés la gallina. Me la posava sota el braç i li feia la, 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 pom, 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 i picava el cap i la gallina cantava la, 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 pom, 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 pom. Bueno, tens, al·lucinaven.
Clar.
Després, la gallineta aquesta, la Pelucita, anava en bicicleta. A davant, al volant, es posava allà agafada, com si fos un loro, i quan la bicicleta corria, ella estava encantada. Oh, quina gràcia. I després, quan es banyaven els nens a la piscina, el gos vigilant, els pollets per allà voltant, bueno, bueno,
tots a l'aigua.
I després, quan els pollets ja van ser gallines i van començar a fer ous, oh, quines ous!
Oh, quines truites, no? Quines truites.
Oh, quines
ara
truites.
Ara, queda alguna gallina o el gos? Ja no hi són.
No, no.
Ja, ja no.
Mira, vaig tenir que donar-les amb una amiga meva que tenia un corral molt gran,
mm-hmm,
i li vaig dir, mira, te les porto, però no em diguis mai el dia que les has matat, eh?
Oh, no, no,
perquè
no està clar.
Perquè em va agafar una pena que em moro.
Clar, clar, Francesca.
Però jo no es podia tenir més, perquè ja venia a l'època de Barcelona i què havia de fer?
Clar.
Però com s'estimaven tota aquesta colla d'animals.
És que es fan estimar els animals, sí, sí.
Quina cosa més bonica.
Molt bé, Francesc.
Jo volia
compartir molt, clar.
Sí, perquè m'agrada molt quan doncs penso en aquest moment.
Contenta que ho hagis compartit i amb tots els ignorants. Gràcies, Francesca.
Com que ara ja doblo l'edat, pues, amb totes les coses antigues.
Clar.
Una abraçada a tots i bona nit.
Igualment, bona nit. Adéu, Francesca. Per cert,
adéu,
que estem parlant d'animals, hi ha una pregunta de l'Aleix d'Esparreguera que ens diu quants anys viuen les oranetes, i la Concepció també ens ha deixat un WhatsApp que diu m'agradaria saber l'eficàcia de l'herba de Sant Joan per la depressió. Ens diu, estic una mica fluixa i els antidepressius no em van bé per les cames inquietes. No sé si algun ignorant ha tingut aquest problema.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
A cavall de
ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
La gran corona.
Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història. 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Anys 1936-1939.
I què en saps de l'àvia a la guerra?
Sé poc.
No en sabem gaire res, eh?
Jo en sé molt poca cosa.
Els avis que van viure la guerra van callar per sempre.
Però en sèrio, això li va passar al meu avi? Com no m'ho puc creure.
Ara, però, els seus nets són tot orelles.
M'has deixat parat.
Ai, per favor.
Quanta guerra, amb Eloi Vila. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit, estrena.
D'aquí 2 minuts arribarem a 2:15 de la matinada. Saludem aquesta hora a la nit dels ignorants. En Ramon des de Bonastre, bona nit.
Bona nit. Aviam, avui no vull ni contestar ni preguntar res. Era més que res felicitar a tots els Montserrat. I si seria possible, si no vull demà... és que la meva mare s'ho deia Montserrat. Mm-hmm. I jo feia l'aniversari el mateix dia.
Sí.
I era per dedicar... Bé, fa molts anys que es va morir. Era dedicar-li el Virolai, que li agradava molt.
Molt bé.
Avui o demà, que li pogués posar en memòria seva.
Perfecte, Ramon. Doncs l'apuntem per demà, que avui no sé si tindrem temps. D'acord?
D'acord, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bona nit. Va, que encara tenim temps d'obrir el capítol de preguntes contestades. Mònica, Moni, moni, sí, parlarem de diners, perquè des de principis d'abril ja es pot fer la declaració de la renda, i justament referent a això ens demanava fa unes nits la Margarita des de Terrassa, ens deia el meu pare va morir al febrer i he de fer la declaració de la renda, ja que correspon a l'any passat. Puc demanar l'esborrany, com sempre, o he d'anar a Hisenda a fer-la? Doncs també, com sempre fem, vam penjar la pregunta a Facebook i hi ha hagut diverses respostes i destacarem, per exemple, la de la Patrick, que diu quan fas l'esborrany, a l'hora de posar les dades, et surt un apartat que diu data de defunció. Per tant, imagino que la podràs fer. De totes maneres, assegura't que a Hisenda li queda clar la mort del teu pare. L'Ester ens diu si la mort, si ha mort aquest any i la renda és de l'any passat, la pots fer tu directament. Si et surt a retornar, la fas igual. Però després hauràs d'anar a Hisenda o buscar per internet el formulari H100, diu la sol·licitud de pagament a hereus. Aquest full t'explica el que cal presentar a Hisenda. Sempre i quan en siguis l'hereva, diu, per recollir el formulari, no cal demanar hora, per tant, no cal ser de prèvia. Diu, jo ho vaig fer així i no vaig tenir cap problema. L'any que ve hauràs de fer el mateix i tornar a presentar la documentació un altre cop. I també us faig un llistat d'altres preguntes que no, encara no tenim ni hem aconseguit cap resposta, perquè doncs, si aneu pensant, les busqueu, investigueu el que us vingui de gust i podeu deixar un missatge de WhatsApp al 667-220-148 o bé trucar-nos, això sí, a partir de demà, perquè ara ja no tenim massa més temps perquè arriba l'hora del conte, falta una mica però arriba l'hora del conte, i demà trucar-nos al 93207474 si us ve de gust per donar aquestes respostes. Per exemple, en Joan Manel des de Cambrils se'ns demana com és que mai sentim les veus de l'oposició als Estats Units? És una bona pregunta, és una bona reflexió. Té tota la raó, en Joan Manel. L'Osval des de Planoles diu per què de les trufes de pastisseria se'n diu així? Ell demanava si té alguna inspiració amb les tòfones. L'Eduard, des de la Sagrada Família a Barcelona, diu per què les pastisseries i els forns, quan fan les pastes per fer bunyols i coques, sempre hi posen anís? Segurament a l'Eduard no li agrada i, clar, li fa una mica de ràbia, però a veure si algun pastisser, algú que hagi treballat en aquest sector, ens ho pot explicar. La Vicky, des de Girona, diu per què a vegades després de dinar ens ve de gust menjar alguna cosa dolça? És una altra pregunta. Una altra de fa dies d'en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona diu quins són els beneficis, entenc que nutricionals, clar, de la xocolata. I la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona diu quan és la temporada de les garoines? Pot ser que s'hagi avançat al llarg dels anys perquè diu que ella quan era més jove se n'havia menjat el mes d'agost i ara les garoinades es fan doncs abans, a la primavera. I això, a veure si algú que es dediqui a la pesca, algú que estigui treballant a la plaça, algú ens ho pot explicar.
La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis.
Les hores que hem passat en companyia de preguntes i respostes vora llit.
Mira, us cantaré una cançó que vaig escriure i és una cançó que gira al voltant de Podríem dir que de la curiositat que sentim per fer-nos preguntes, per obtenir respostes, preguntes que a vegades no tenen resposta, o a vegades sí, per aquestes ganes d'aprendre i de veure coses diferents. I a més ho vinculava, i penso que s'escau molt amb el programa d'avui i amb els oients que estan a casa, perquè el barrejava també amb la nit, que és aquesta pàtina màgica que li dona també, no? Aquesta foscor, que a vegades ho amaga tot, però a vegades deixa les coses encara molt més clares. I en funció d'això vaig posar-ho a l'escudella i em va sortir aquesta cançó que es titula Savis Ignorants.
No importa d'on hagin vingut, sigui del nord o del sud, passen la nit amb savis ignorants.
La nit dels ignorants amb Marta Romagosa. Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Doncs no en vam tenir prou en una setmana, perquè realment la manera que tenen els nostres oients d'escriure és que ha estat una meravella, Anna Maria Ricart, bona nit.
Bona nit.
I vas dir, doncs sí, doncs la proposta és d'allargar una setmana més contes dels oients. Doncs sí, no?
Més contes dels oients, més clar contes. Que sí.
Què farem aquesta setmana, a veure?
A veure, aquesta setmana tenim un home que rep una visita ben particular, contes que tenen els fills com a protagonistes, gelosia entre germanes, i també donarem un lloc als records. Mm-hmm. La Marta Conill ens va escriure un text amb els seus records d'infantesa,
sí,
i de les coses que explica se'n podrien fer alguns contes. I, no sé, sembla que per escriure ficció només haguem de fer servir la imaginació, i no, escriure ficció també és memòria, perquè quan recordem, ficcionalitzem els fets, els passem pel nostre sedàs i creem una història. Per això, dues persones que hagin viscut el mateix fet l'expliquen de diferent manera.
Clar.
I m'agrada pensar que tots som un conte, o diversos contes, perquè tots tenim la nostra història, la gran i les petites, estem fets de carn i ossos i sang, però també d'històries, i per això voldré tancar la setmana aquesta llegint aquestes petites memòries de la Marta.
Això per tancar la setmana.
Per tancar la setmana.
Molt bé. Però amb quin conte comencem la setmana?
Doncs amb un conte que ens ha enviat en Josep Ramírez, i que es diu L'home sense gràcia. L'aire de l'habitació feia una olor peculiar, impregnat d'aquesta fragància que es percep en els moments únics, aquests que ja saps que no es repetiran mai més perquè són definitius. L'home no necessitava rellotge per saber que el seu temps s'estava esgotant i els últims grans de sorra queien per la gravetat, sense remei, al fons de l'ampolla. El sentia en el tremolor de les seves mans i en la manera en què els mecanismes interns del seu organisme responien als impulsos vitals, afeblint-se a mesura que transcorrien els dies. No era algú que menyspreés la vida o volgués abandonar-la de manera voluntària a causa del sofriment o de la desesperança, no. Simplement era conscient que l'avanç de la malaltia era irreversible. Per contra, estimava aquest món amb la fermesa de qui sap que l'existència és un bé donat, sent impossible retenir-la per l'infortuni d'una malaltia incurable que li ha llevat la força, però no la dignitat. Aquesta nit, després d'un sospir que semblava despullar-lo de la seva essència, ha tingut un pressentiment, una veu inaudible, apenas una lleu pressió en el pit, l'ha alertat de l'arribada de la seva hora i l'ha instat a sortir al seu encontre. Amb dificultat, es va aixecar del llit, amb prou feines podia controlar les seves mans tremoloses, mentre triava el vestit que tenia reservat per les ocasions especials. Es va vestir amb la solemnitat que requereix una cerimònia sagrada. Cada voltor acordat era un comiat, un agraïment pels que havien conviscut amb ell. Va acabar de compondre's davant el mirall amb el degut respecte pel fet d'existir. Finalment es va acomodar en la seva butaca preferida, va unir les mans sobre la seva falda i va esperar l'avenir. No sentia ansietat. Si alguna cosa hi havia en ell era la curiositat per descobrir com seria aquest instant. Aviat, una presència sinistra va aparèixer, difuminada en la penombra de l'habitació. Va sorgir del no-res, com si la foscor mateixa cobrés forma. Era una figura elevada, eixuta, atraient com un abisme còsmic d'on res escapa. La mort va avançar amb la certesa de qui mai ha estat rebutjat. En arribar davant d'ell, es va aturar immediatament, quedant sorpresa i en silenci. No esperava trobar la seva víctima abillada, amb cura, amb les mans recollides en actitud d'espera. La majoria dels quals l'afrontaven solien emetre crits o malediccions desesperades. Estava acostumada als laments, als plors esquinçadors dels qui s'aferren a la vida amb súpliques sense sentit o al silenci amarg dels qui resignen el seu destí. L'espectre estava habituat al caos. No obstant això, aquest home, de manera inusual, l'acceptava de grat. Quan l'home va aixecar la vista, li va dedicar un somriure sincer, gairebé acollidor. La segadora va retrocedir un pas gairebé imperceptible. Per primera vegada, la persona que anava a buscar li oferia un tracte afable, una cosa inaudita. Va continuar observant el rostre serè de qui la rebia. Sense preàmbuls, la figura va allargar la seva mà esquelètica i la va introduir en el pit de l'home per apoderar-se de la seva essència. Una cosa sorprenent va ocórrer. La dama negra va retirar la mà immediatament, com si d'improvís hagués tocat el nucli candent d'una estrella. No era dolor físic, sinó una cremada espiritual. En el cor d'aquella persona no va trobar la fang de la por, ni les espines del rancor, ni la solitud del suïcidi. Va trobar una acceptació tan pura que resultava fascinant. Desconcertada, va notar en si alguna cosa que contrariava la seva essència, una feble mostra de pietat. Potser es tractava únicament de curiositat, però això va alterar la seva freda naturalesa interior. Una veu aspra va sorgir de la foscor de l'habitació, una vibració que l'home va sentir molt dins.
Si em provoques una riallada, la teva vida s'allargarà, lliure de malalties, fins que la bellesa et reclami.
L'home es va posar dempeus, sorprès davant el que havia escoltat. La proposta inesperada era també desafiadora i contradictòria. Com podia pretendre un desig així? Si ella era la fi de tots els sentiments humans, la seva ment racional es va bloquejar, incapaç de reaccionar a tal proposició. La veu va ressonar de nou en el seu interior, urgent davant el mutisme de l'home.
Tens una oportunitat, no em facis esperar.
L'home va intentar parlar, angoixat per l'exigència i la sequedat de la seva gola. El pànic, absent durant l'espera de la seva mort, va sorgir de manera descontrolada al pensar en l'opció de prolongar la seva vida. L'esforç va ser enorme. Jo sóc una persona reservada, va barbotejar finalment. Sóc un home de números, de silencis, no tinc gràcia pels acudits. Mai he aconseguit fer riure ningú. No podré satisfer la teva petició. Una suor gelada xupava el seu cos. Va apilar forces i va mirar a l'entitat que romania impassible, dura com la pedra. No puc, voldria fer-ho, però demanes alguna cosa que no puc complir. Va empassar saliva, recuperant alguna cosa de la seva minvada enteresa. Encara que el meu desig de viure és intens, no em preocupa que em portis amb tu. Sóc conscient que el meu temps ha arribat a la seva fi i ho accepto. No puc allargar els anys amb la gràcia que no posseixo. La mort va inclinar el cap, intrigada. L'home va fer un gest de disculpa amb la mà, assenyalant els prestatges plens de llibres de matemàtiques i estadística. Sóc un expert en matemàtiques. Una lleu espurna d'orgull va aparèixer en els ulls. La meva escassa habilitat s'ha enfocat en els números, no en el llenguatge. La meva vida ha estat centrada en la cerca d'un patró en el número pi. Si has d'endur-me ara, només et demano un favor, no per por, sinó per curiositat. Mostra'm la resposta a aquest enigma abans que partim. El silenci que va seguir va ser profund, un buit absolut on el temps i l'espai mancaven de significat. De manera abrupta, la cantarella familiar, que el matemàtic coneixia bé, va ressonar a l'estat.
3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 7, 9, 3, 2, 3, 8...
La veu inquietant de l'entitat es va tornar accelerada, adoptant un toc d'ansiós, gairebé melòdic, en recitar els decimals a una velocitat que desafiava les lleis de la física. L'home escoltava extasiat, veient com els números cobraven vida en l'aire de l'habitació. Una obra musical comparable a les més refinades creacions del món. De sobte, la lletania va cessar sobtadament. Va haver-hi un segon de buit, absolut, abans que l'habitació esclatés. Una riallada potent, estrepitosa i profunda va irrompre en la tranquil·litat de la nit. La mort reia de l'absurd. Un mortal, en els seus últims instants d'existència, no suplicava perdó ni anhelava més temps, sinó la resolució d'un problema matemàtic sense sentit. La paradoxa de buscar un patró seqüencial dins d'un número infinit i irracional en el moment del final de la seva vida va ser massa, fins i tot pel segador. Quan les primeres llums del matí van tocar la finestra, L'home romania en la butaca. Ja no tremolaven les seves mans i el seu cos. Encara que cansat, se sentia revitalitzat. Somreia. Si bé un dubte rondava per la seva ment. No aconseguia entendre com havia aconseguit que la mort rigués.
Trobo que tenim uns oients amb una capacitat i amb un talent que, o sigui, això és el gran descobriment, Anna Maria, i encara ens queda tota aquesta setmana. Ai, que bé, estic molt contenta.
Jo també.
D'aquesta iniciativa.
Jo també.
Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Amb ella fins la setmana que ve, però amb tots vosaltres, fins demà a les 12. Que descanseu, bona nit.